A donar a Catalunya per sanitat, zero, zero, zero.
Bueno, jo...
Però ja te parlaràs, Còpolo? Un moment.
Bé,
jo he intentat treure l'entrellaç de tot el que deia l'Antoni Castellà i la veritat és que no he aconseguit. No sé si és que jo no ho he entès o no m'ha semblat que no sabia dir cap punt de del decret Òmnibus en el qual estigués en desacord. Ha dit que si se presenten dos decrets pel tema de les pensions i del transport l'aprovaran, però és que ja ajuts a la rehabilitació energètica, hi ha ajuts als damnificats de la Dana, hi ha encara ERTEs i dotació pels ERTEs dels damnificats pel volcà de la Palma, hi ha la pila de temes, s'ha de fer un decret per cada un d'ells. Per quina raó? El que sí que ha deixat clar, jo crec que al final ho ha deixat clar, que l'única raó era que el govern no havia volgut sotmetre's a la moció de confiança. I la pregunta seria, si el PSOE finalment collat acceptés anar al Parlament i sotmetre's a una moció de confiança, Junts què faria? Què votaria?
Sí, sí.
Arturo, tu ho saps?
No, jo és que no m'he...
Ho intueixes.
No, jo
Arturo
és que
i Còpolo, després.
M'he perdut en la contradicció aquesta de... No acabo d'entendre si és que no han votat perquè era un decret òmnibus i hi ha moltes mesures, que a més, jo crec que algunes d'elles ni tan sols...
No les coneixia, era evident.
En fi, o si el problema era que algunes de les mesures contingudes no els agradaven, o si el problema és que s'havia de castigar Sánchez, perquè ho havien dit. Perquè si s'aprova, si se porten aquests decrets, aquests dos decrets, justament aquests dos, pensions i bonificació dels transports, i això sí que ho aprovaran, doncs llavors no estan suspeses les negociacions sectorials. És que jo crec que aquí, en aquesta contradicció, ens hem matat tots. Vamos, jo no ho he entès i porto escoltant-los amb molta atenció, perquè crec que és interessant saber com argumenten. I és que ahir per la tarda no tenien clar com argumentar-ho i aquest matí, pel que he sentit al diputat Castellà, tampoc no tenien ben bé clar. Aleshores, jo crec que estan intentant amagar una cosa darrere una altra. Jo crec que no estan d'acord amb la, per exemple, amb la moratòria, diguem-ho així, dels desnonaments. Antidesnonaments. Jo crec que no estan d'acord. Ja està. I no estan d'acord...
Però jo crec que tampoc hi entren, Lo que volen és castigar el govern, ja està.
Jo tinc dubtes...
I demostrar que el govern està en les seves mans.
Sí, sí, però jo tinc dubtes, perquè... Sí, crec que volen matar dos pájaros d'un tiro.
Això pot ser.
Vull dir, crec que trien... I això, jo crec que... Ho deia, em sembla, Zaragoza, crec, o no sé si ha estat Marc Alvaro, perdó, un dels dos, que no és innocent els decrets que trien, perquè és que no estan d'acord en algunes de les mesures que porten. I no estan d'acord en algunes de les mesures que porten perquè volen fer dues coses alhora. Volen pressionar el govern per dir-li no compleixes i, per tant, has de complir i, a més, estàs en les mans i marcar aquest paquet. Però és que, a més, és un partit que està fent un gir fort cap a la dreta. I, per tant, en aquestes dues coses, en aquesta barrella, jo crec que és quan no acaben d'explicar què passa. Què passa en aquest decret exactament? No t'agrada el tema. Dit això, i una qüestió també, crec que no es pot governar per decret òmnibus. I més si no tens garantida la majoria al Congrés. I a més, saps que no tens garantida la majoria al Congrés. I com que no pots governar per decret òmnibus, i ja ho saps, és a dir, no és ni la primera, ni la segona, ni la tercera, reiterar en voler governar en decret òmnibus vol dir que potser no et va malament, que tothom vin, Jo tinc aquest matí la sensació, que, home, el govern preferiria que l'haguessin aprovat, el decret. Ara, que ara mateix hi ha mesures que ja veuríem, no? Total, com que me l'han tirat, és a dir, que entrem en un lloc polític que és... I al final, això, jo ho sento molt, és antipolítica, La gent al final diu, mira, escolteu, no sé qui és la culpa, us esteu tirant entre vosaltres les culpes, però a mi el que vull el que me l'arregleu, Hi ha molta, molta gent que pagarà molta pasta en Rodalies, O sigui, la gent que ve cada dia a treballar a Rodalies a Barcelona, per exemple, de les quantes coses que hi ha, que és un percentatge de la població molt important, 200.000 persones...
Sense els vedals que hi ha a la banqueta picant de mans, esperant...
Sí, no.
A veure, la gent que viatja alguna cosa...
Ara sí, com
ara,
tot teu.
Home,
tot
bravo,
teu,
perquè feia tres quarts d'hora,
No, tres quarts d'hora no.
A veure, deixa'm mirar. A veure,
sí,
jo escoltava...
Sí que ho tens comptat, Còpolo, sí que ho comptes.
Sí, jo compto, sí. Bueno. Estava sentint el senyor Zaragoza, que és un... i assenyalo el diferent to de Zaragoza amb el diferent to de Francesc Marálvaro.
Ha sigut, tu, eh, Francesc Marálvaro, amb Junts? Sí, sí.
És que, esclar, aquí anaven. A veure, començo per Zaragoza. Diu, estem governant amb ironia, amb minoria, el govern espanyol ha de buscar acords amb altres forces polítiques. Ho ha dit textual. Per tant, què és el que ha de fer el govern del PSOE i Sumar? Buscar acords amb altres forces polítiques. Veig aquí en Francesc Marálvaro. Què fa ell? Té un to brutal per poder justificar el seu espai. Aquest espai que els hi ha donat tan mals resultats en les últimes eleccions de sotmetiment al PSOE. Què fa Puigdemont? Puigdemont va dir, fa el que va dir que faria. Va dir, no anem de catxa, eh? Allò que en castellà en diuen de farol i que en general li diem tots de farol. Si vostès no fem ara una reunió urgent amb mediador, diríem, per veure a Suïssa en quin punt estan els pactes que vam acordar, nosaltres no els hi continuarem fent negociacions sectorials. Per bé que allò que pugui anar bé per als catalans sí que ho aprovarem. Què fa llavors Sánchez abans d'anar-se'n a Davos? Cloc, els hi col·loca 80 mesures, 140 pàgines que no s'han discutit. I diu, tu, que jo aquí el poder el tinc jo, tu això m'ho aproves perquè tu no t'atreviràs a no aprovar-me això. Perquè si de cas t'atreveixes a no aprovar-me això, jo et faré la propaganda de que és culpa teva. És culpa teva que potser el mes que ve els pensionistes cobrin menys. És culpa teva que aquella part que el govern espanyol posa de subvenció en els títols de transports ara no li podrà posar, oi? I potser s'apujarà a Madrid. La presidenta ho paga tot, de manera que no tindran cap efecte. És culpa teva, és a dir, en realitat aquí hi ha un espai de... i la ciutadania no pot seguir tot això. Finalment, és qui desgasta més aquí. Però, jo reitero, l'únic que pot fer Junts és no aprovar-li. El que pot fer el govern és moltes altres coses. Demà, presentar un decret de manera que no hagi passat res amb els títols de transport, de manera que continuïn les pensions al mes de febrer revaloritzant-se. I després hi ha contínuament una propaganda de voler col·locar a Junts al costat del PP i de Vox. Recordo que jo, Puigdemont, va dir com vol que nosaltres estiguem per tirar endavant una moció de censura. Estem per aquesta qüestió de confiança. Per què? Perquè, d'una banda, Vox són aquells que fan l'acusació particular, oi, contra el procés i les persones del procés. Això ho va deixar molt clar, però li va dir no anem de catxa. Per tant, la responsabilitat que realment, el mes que ve, els pensionistes puguin continuar tenint l'augment que, ui, demà no sé quin dia d'aquests cobren, és del govern espanyol, i reitero, voler ensenyar Junts sempre al costat del PP, per si de cas ho miren amb tis. Però recordo que ahir Esquerra va votar amb el PP, Esquerra amb el PP i el PSOE, la reforma d'aquesta de les pensions no contributives, això va fer-ho. Quan li ha dit en el Marc Álvaro, diu, no, hem d'anar mirant la majoria... Però Esquerra ahir va votar amb el PP, també va votar Esquerra amb el PP. Per tant, ostres...
A mi em sap greu, però la revalorització de les pensions no depèn...
Però et diríem contínuament, voler fer aquesta mena de propaganda política, això finalment ajuda la ciutadania? Ostres, no. Presenteu un decret i que els jubilats cobren el que han de cobrar el mes de febrer. I ja
a mi em sap greu, però la revalorització de les pensions no depèn del govern, depèn del Congrés. Punt.
I bueno, no és el mateix, home.
No és el mateix.
Sí, perquè el govern no pot fer pel Consell de Ministres.
És que no és ni semblant.
Ja li han dit que li aprovaran.
És que no és ni semblant. És a dir, el Congrés dels Diputats...
El govern ho pot portar dins d'un òmnibus o no.
Sí,
ho pot portar separadament. Això és el que dic. Depèn de la voluntat última que s'aprovi.
Això és evident.
Però això cal recordar-ho, perquè si no sembla que sigui cosa de Junts.
Això és absolutament...
No governa Espanya, eh?
No, però és cosa de la majoria parlamentària, que ahir va caure un decret òmnibus, que jo crec que està malament presentat com a òmnibus, ja ho he dit. Ara, dir que és només responsabilitat del govern, tampoc no és veritat.
Jo no vull dir que sigui només, eh?
Jo crec que sí.
A veure, no, des de decrets òmnibus, tots recordeu que hem tingut... A veure, els decrets òmnibus, tots recordareu que hem tingut aquest debat
50 vegades.
L'any passat, Junts...
va Mas presentava Esquerra representava decrets òmnibus, tots els governants han presentat decrets òmnibus per economia de temps, pel que sigui, i s'ha criticat i ho hem criticat sempre. No és la millor manera, però no és la primera vegada que es fa, Sílvia.
Oh, per això, esclar, justament perquè li va donar el suport l'any passat, diu, mira on som, quin grau de compliment tenim dels acords, no m'enfio de tu, anem a veure una altra posició que tu t'hagis de retratar més. I és aquesta, clar, que li ha provat, d'això es queixa.
Són les 10 i 10.
Avui ho hem vist, Carmeta. Avui ho hem pogut sentir. O sigui, el sexe sense amor comença sempre hi-hi-ha-ha, però després sempre acaben ploreres. Vull dir, no saps? Les coses s'ha de vigilar, perquè penses, ai, sí, saps com la festa? Vinga, va, maca. Bon dia, noi. M'entens?
Sí. Bon dia, Carles. Jo haig de reconèixer, Feixedes, que... parlant, una tertúlia que parla d'enteses entre partits polítics, que m'hagi posat una mica tonto, que si tu estàs a sota, que si jo et lligo, sí, que si ara et poses de cantó, me caso un nen, nano, i... m'he fotut tonto, què vols que et digui?
Sí.
També t'haig de dir que si aquestes alçades un senyor com l'Arturo Puente, qui toca... diu que no entén res, imagina't els de la peixateria què collons hem d'entendre.
Sí.
Què collons hem d'entendre? No entenem res.
No. Ja fa temps que no s'entén res. O sigui, quan diu, per exemple, la pilota la té el PSOE. Collons, truqueu els...
La pilota què? Has parlat de futbol, avui?
Han dit.
No, res.
No comencem, eh?
No vol dir perquè el Girona va jugar.
Sí, cap a dalt, eh? Cap a l'aire, eh? Home, el camp del Milan, hòstia... Ep.
Sí, no.
T'heu penjat?
Ah. No, estem aquí escoltant.
Ah, i la setmana que ve l'Arsenal passarà per la pedra.
I tant.
I què més voldries? Què més voldries?
L'altre. És que no es pot parlar.
Si aquesta colla són del Girona i mig perico, tots dos.
Sí.
Passa el que passa.
Ara ho has dit. Sí. Ara està sortint tot. Sí.
Valgui la redundància.
Sí. Oh! Escolteu.
No pengis. Feixades, no pengis.
No penjo, però vull dir, si teniu problemes al vostre club, és el vostre problema.
Sí. Aneu al psicòleg. Si teniu problemes...
El Girona li vaig bé i que l'Espanyol li vaig bé, tot sigui dit de pas, eh?
Tots tres, no,
va. Aquí hi ha una...
Girona, Cornellà i Barcelona, escolta'm.
Sí, d'això parlàvem.
A mi l'Espanyol m'és absolutament igual, ja us ho diré. No barregeu naps amb cols. No barregeu naps, no. Sí,
a favor dels catalans, a tots.
No, escolti'm, on estem parlant de futbol?
Jo estic a favor de tots, els catalans.
Està a favor de tot.
Tots els catalans, no de tot, eh? Els catalans.
Sí.
Meu país.
Ja em torno a posar tonto, jo.
Hi ha molts catalans que no suporto, sap què vull dir?
Els partits catalans, aquests de futbol, eh? Els equips, perdó. Els equips.
Aquells crits que
l'Arturo, per cert, l'Arturo és de l'Osasuna, no? Tu, Arturo, ets de l'Osasuna.
Sí, una mica d'Osasuna, sí, sempre hi hem estat a casa. Passa que, en fi, jo prefereixo ara els que guanyen gairebé sempre, no? En això del futbol, jo crec que en el futbol s'ha de ser, no és per patir, el futbol s'ha d'anar amb qui et dona alegries. I, home,
una mica de lleialtat al teu equip, sí, encara que passi per un mal moment i en una estona et doni alegries, eh? Tu et poses el que millor...
Totalment d'acord, però que és veritat que hi ha molta gent.
Ja no, és que això ja només tenim fidelització al perruquer i prou.
Un moment.
Hi ha molta gent que és aquesta cosa de... No, és que nosaltres som patidors. Jo crec que la vida està...
Però l'Osasuna nunca se rinde, l'Osasuna, no? Nunca se rinde,
no.
Bueno, és que és compatible ser de l'Osasuna i ser del Barça una mica, no? Tenir, diguem, la...
Jo sempre havia estat del Barça des de petit.
I donar alegries al Barça, t'has fixat?
Jo sempre havia estat del Barça des de petit. Jo crec que la meva generació és... O sigui, hi havia dos grups, els que eren del Madrid i els que eren del Barça, i després, clar, tots eren d'Osasuna, per tant, fèiem això. Però és veritat que a Pamplona, a Navarra en general, hi ha molta afició, vull dir, hi ha molta gent del Barça i d'Osasuna, és molt compatible, però també molta gent d'Osasuna i del Madrid, que a mi això em sembla...
Arturo, tu, el que jo sempre penso que t'honores aquest magnífic català que parles amb el poc temps que fa que ets aquí.
Però ja diria que... Porto 12 anys.
12 anys, hi ha molta gent que no diu ni pa.
12 anys són molts.
Hi ha molta gent que no diria més cap a l'Arsa, no? Seria una cosa...
És que no ho sé, no ho sé. És que Navarra és...
Molt a Berchales, per començar.
Bueno, però Navarra és... Bueno, és...
Per això te parles del Cintargorri.
Sí, sí, és Cintargorri.
A veure, sou socis del Barça o no? Sou socis del Barça o no?
Jo havia estat soci del Barça.
Jo soc sòcia del Barça. Jo soc sòcia. Aquí tant i tant. Però bueno, em queda...
Bueno, Xuriguera, què deies?
Què deia? Ets dels que vas al camp o no? Perquè a Montjuïc el tenim buit, eh?
No, jo no hi vaig gaire al camp, no. Però jo pago, perquè vull ser sòcia del Barça. Tinc aquella fe. Sí, tinc aquella fe i pago cada mes. Ara han cobrat, cada dia cobren més.
Bé, doncs fins aquí a la tertúlia.
Molt bé.
Des d'un quart de vuit del dematí, eh? Així, aixades, arriba la copa... Agafa el micro un quart de vuit i no para.
No, un quart de vuit no. Avui al Javés, avui han criticat.
La cúpula diu que no parla tot el matí.
Jo no he dit que no parli. Ha dit que havia fet, i si ara vols que ho concreti, una única intervenció.
Bueno, com tots, Còpola, segona, perquè avui hem fet tres entrevistes.
Sí,
avui
sí,
com
sí.
Tots, com tots.
Bueno, deu ser això, sí.
Va, que hem de fer... Digues, digues.
No, que quan tens un d'aquests partits polítics que no et volen entrar, el que has de fer és provocar una mica l'altre i ja està.
Ja està, i acaben entrant.
Ja, saps? Sí, som com canalla.
Avui ha funcionat. No només, és que anava rebent missatges, perquè ens estava escoltant tothom, indignat, sí. I dic, bueno, dic, però que el que entreu, si és que no...
Exacte.
Ha estat una cosa d'agenda i horaris, no? Tinc entès?
Bueno, d'agenda i horaris, no? Perquè al final resulta que hi havia possibilitats. Però bé, en fi, ja està.
És que és l'hora d'esmorzar i la gent no pot estar per tu, Estrella.
Ho hem arreglat, això és l'important. Ara parlarem amb el Felip Massot, que és constructor. De fet, és un dels promotors que ha canviat el mapa de Catalunya en 50 anys, fa que es dedica a la construcció d'habitatge. Parlarem de l'accés a l'habitatge d'aquí a 3 minuts. Però abans acomiadem el Soriguer i el Feixedes. Que vagi molt bé. Fins demà.
Adiós, bon dia.
I la Còpola, el Puente, el Sol i la Pérez Oliva. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies, adéu, gràcies.
Ara tornem.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Quan va provocar la ira de les autoritats franquistes amb la pel·lícula El Verdugo, semblava que la carrera de Luis Berlanga havia arribat al final, fins i tot havent triomfat amb la pel·lícula al Festival de Venècia. Som a l'any 1963 i la pel·lícula denunciava la pràctica de la pena de mort quan a Espanya encara es feien execucions. Diuen que quan Franco va veure la pel·lícula va afirmar: Luis Berlanga no és comunista, és una cosa molt pitjor, és un mal espanyol. Cal reivindicar i redescobrir aquest mal espanyol, que va saber aprofitar-se de la necessitat que tenia el règim de mantenir una bona imatge de cara enfora per esquinçar-lo a través de la sàtira al cinema. A l'exposició Interior Berlanga descobrireu la seva cara més tenaç, un tarannà clau que explica que persistís malgrat la censura, i també la més íntima, on podreu veure que aquesta valentia surt en realitat d'un home que tenia moltes pors, i no només de la mort.
Has vist el Verdugo?
Sí.
No us la perdeu, i podeu anar fins al 20 d'abril a CaixaForum Barcelona. Us recomanem reservar-ne les entrades amb antelació a caixaforum.org.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia recàrrec tipogràfic sobre còpies pirata de discos. I la resposta era gravamen. Un gravamen és un recàrrec, i per relacionar-lo amb les còpies de discos calia afegir dos elements tipogràfics, un guionet i un apòstrof, per dir gravamen. 880 dels 1.079 participants l'han encertada. Per tant, avui dona 12 punts per a la Lliga. Guanya el pack de la Lletera de Campllong Cristina Ortiz Castañeda, de Barcelona. I avui també ens heu dit gravació, adjunció o regalies.
Apassionats de la història i els viatges, és el moment de descobrir Egipte com mai abans, el viatge que estaves esperant. Explora les piràmides, navega pel Nil i gaudeix de luxosos resorts. Història i sofisticació t'esperen en una destinació fascinant. Reserva i gaudeix la teva pròxima aventura en Viatges al Corte Inglés en col·laboració amb l'Autoritat de Turisme d'Egipte. Experiment d'Egipte en Viatges al Corte Inglés.
Ja ho diuen. Qui rasca, troba.
No, diuen qui busca, troba.
Apa, mira, un rasca multiplicador per 20 de l'11.
Uau!
Ho veus? Has trobat una alegria.
Per 20?
A partir de només 50 cèntims, descobreix els rasques de l'11. Com el rasca multiplicador per 10 i per 20, el rasca Flower Power o el rasca Cleopatra. I troba momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Uau! A Carrefour anem de promo amb...
promo. Per ser soci del Club Carrefour, estalvia't mínim 11 cèntims per litre a les nostres gasolineres, acumulant el 8% del repostatge en el proper xec estalvi. Per exemple, si poses 50 euros de combustible, acumules 4 euros. Vàlid a les gasolineres Carrefour. Promo, promo, promo.
Tens ganes de picar alguna cosa? És normal. Aquest anunci s'emet just a l'hora en què t'entra la gana. És una d'aquelles falques de ràdio creades perquè piquis i mantinguis el teu metabolisme actiu. Però no amb qualsevol cosa, sinó amb uns palets fets al forn amb ingredients naturals. És l'hora de picar sense pecar. És gustós. És bo. Snacks.
Ja us dic una cosa. Ahir vaig començar a pensar a dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Anticipa't a l'estiu amb Costa Cruceros i viatges al Corte Inglés. Ara, les begudes són gratis. Fins al 28 de febrer, les begudes són gratis amb les tarifes Super Tot Inclòs i Tot Inclòs. A més, transport gratuït al port amb tren i autobús des d'una multitud de ciutats. I durant la setmana del creuer, fes la reserva amb fins a un 10% de descompte. Nens gratis i assistent de viatges al Corte Inglés a bord. Costa. Live your wonder.
Troben un home mort a casa seva. Desapareixen
les històries de foscor t'acompanyaran allà on vagis.
Van matar dues dones.
Els llibres de crims també en edició de butxaca. A la venda a la botiga 3Cat i els punts habituals.
No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio.
Així és. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva. I ves que no ens hi quedem a sopar.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
A mi m'agrada més que la gent vingui que no pas haver d'anar enlloc.
Què vols que et digui?
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Farem la ràdio junts!
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu.
Moltes vegades sí que hi ha molts homes esforçant-se molt per aconseguir donar plaer. El que passa és que això no vol dir que en sàpiguen.
També crec que hi ha una habilitat malentesa. Potser sí. Pensen que han de durar molt de temps i han d'estar com si fessin un forat a la paret.
Tenen una pressió i tenen...
És una imatge que m'ha vingut ara, no sé per què.
Sí, el taladrin.
Les dones i els dies, un programa que sempre arriba al fons de la qüestió.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 10:23, l'accés a l'habitatge s'ha convertit en el principal problema dels catalans segons l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió. L'últim cop que va ser número 1 va ser el 2007, just abans de l'esclat de la bombolla immobiliària. Avui volem parlar d'habitatge i també de construcció amb algú que en sap molt. De fet, fa més de 50 anys que s'hi dedica i és un dels promotors que ha canviat el mapa urbanístic de Catalunya. Felip Massot, què tal? Bon dia, com està? Benvingut.
Hola, bon dia.
Un plaer conèixer-lo.
Gràcies.
Per què diria vostè que l'habitatge s'ha convertit en un dels principals problemes dels catalans?
A veure, amb la meva opinió, que és una realitat, el que passa és que el gran tema que tenim és que entre l'any 2000 i l'any 2020 han passat a Catalunya de 6 milions a 8 milions de persones. A l'Estat li ha passat una cosa similar, però jo em circunscriuré al meu país, que és aquest d'aquí, que és el de Catalunya. Clar, tota aquesta gent ha arribat i necessita que dormir i, si plou, acoplar-se en un lloc o altre. Què ha fet? Que aquest problema de l'habitatge, que no ho era, no ho havia sigut mai amb aquesta intensitat ni de molt fins l'any 2000, de cop i volta, tanta gent que arriba de sobte fa que la pressió s'incrementi més que notablement, es vagin ocupat els espais que estaven buits i ens en faltin. Què hem fet? Parlar, però no hem fet absolutament res. Llavors, en aquest moment, clar, si el que hi havia de lloguer, i no n'hem fet de nou, tenim aquesta pressió de tanta gent, que ha passat? Els preus del lloguer són més alts, el preu de cost, el preu de l'habitatge en venda és un altre capítol que en podem parlar també. I llavors, què és el que ha passat? Que no n'han fet. El mateix que el que està passant ara no és nou. Va passar l'any 60. Si fem una mica d'història, a l'any 50 a Catalunya només érem 3 milions de persones. A l'any 60 érem 4 milions de persones i l'any 80 érem 6 milions de persones. Vam créixer 2 milions de persones en 20 anys. I en aquells 20 anys, entre uns i els altres, vam saber fer els deures per donar xocolat a tota aquesta gent, d'una manera o d'una altra, sobretot els privats, però també l'administració pública. Jo, que tinc uns quants dies, que fa molts anys que m'hi dedico, i vaig venir a Barcelona, que sóc de Lleida, l'any 64, jo ho vaig viure, això. Jo, de l'autobús del 47, jo ho he viscut. Aquella manera de fer les coses, jo ja l'he viscut. I ho vam solucionar amb aquella generació. Mai va bé el problema que tenim ara. I també vam créixer 2 milions de persones. L'any 80 eren 6 milions, però l'any 2000 eren 6 milions, havíem crescut molt poc. Barcelona, per cert, hi havia més gent. A 1970 i pico, eren 1.700.000 persones.
Sí.
Després han baixat i ara han fet el pic una altra vegada, només anant a trobar el punt on estàvem l'any 70 i pico.
Per tant, hem de parlar d'un problema demogràfic.
Evident, evident. A l'any 90...
O de planificació, o de poca planificació demogràfica.
També, però és que ara ens torna a passar. Perquè ara som 8 milions i no ho hem sabut fer, i diuen els demògrafs que en 15 anys més érem 10 milions o por ahí. I no estem fent res. No estem fent res per arreglar el que hi havia. I no estem fent res per arreglar el que ens vindrà. Jo particularment tinc l'esperança que sembla que hi ha algú que es comença a moure. Aquesta nova administració de la Generalitat de Catalunya sembla que ha un interès. Ara, és complicat, però com s'arregla? Fàcil. Ens fa falta habitatge, sí. Quan? Molt. Que hem crescut? 2 milions de persones. Si fem dividim per 3, dividim per 4, si dividim per 4, que és molt dividir, són 500.000. No els teníem fets. Què ens fa falta fer? 200, 300, 150? És un altre discurs, és un altre apartat. Ja en parlarem, però hem de fer habitatge, és evident. Mm. L'habitatge...
Clar, però aquí també sí. El que cal és un consens polític i una visió a llarg termini per solucionar aquest problema de l'accés a l'habitatge.
Però és que fa 10 anys, que, al meu entendre, han perdut molts anys, els 10 últims sobretot, aquí ningú fa res, perquè és que no hem començat res. Llavors, si seguim el meu raonament, en aquest moment, repeteixo, crec que hi ha un cert interès. Però tornem una mica més enrere. Què és el que s'ha de fer? Primera, quants més o menys l'hem de fer? Quants n'hem de fer? Quan els hem de fer, a on els hem de fer i qui els ha de pagar. El tema és aquest. Què n'hem de fer? És evident. I parlant sol, no en farem. Ens hem de posar en marxa. Hem de començar. Hi ha espai? No hi ha espai. Preparat? No hi ha espai. Un càlcul meu particular, per sortir una mica de l'embut d'on estem, de l'impàs aquest on estem, n'hauríem de fer, posem-n'hi 50.000? Vinga, va, 50.000. Mm. Si en fem 50.000, hem de fer 100. Perquè ja es van equivocar els francesos a la Balneà de París, que els van fer guetos. I aquí també ens ha passat alguna vegada, menys, però també ens ha passat. L'experiència que està demostrada és barreja uns i barreja els altres i conviuen perfectament. Hi ha moltes experiències. Si en fem 50 de protegits, hem de fer 50 de lliures, 100.
Barrejats al mateix lloc, vol dir.
Sí, jo, sí. Experiències repetides, algunes s'estan fent ara mateix, amb algunes intervinc personalment molt directament. Es poden anar a veure. Llavors, té un nom de fer 100. Quant terreny tenim més o menys d'aquella manera per fer-ne preparat per allà? 7 o 8.000. Amb més de pressa que l'administració, 7 o 8.000 més, no n'hi ha més. Fins a 100 en falten 80, en falten 90.
Sí.
Quanta gent hem de posar per hectàrea? 80 habitatges. Els ares dels socialistes del president Montilla de l'any 6-7 li van posar 60 i acaben 80. Aquest discurs és més llarg, però deixem-lo aquí. 80. Què en fan falta? 150.000? En falta 2.000 hectàrees, o 1.500, o 1.800, o 1.700. I són? Clar que hi són.
Però seran fora de Barcelona, per exemple.
Barcelona és impossible. Barcelona té 96 quilòmetres quadrats agotats. Fent jocs artesanals i fent microcirurgia urbanística, n'hi posarem 4 més.
Sí, de fet, Barcelona, és curiós, perquè amb les dades demogràfiques no ha crescut tant en els últims 40 anys, no?
Teníem 1.750.000 persones, sí, a 1.870 i pico som els mateixos ara.
Sí, no ha crescut el nombre d'habitants de Barcelona.
Ni Hospitalet, ni Badalona, ni Santa Coloma. Ni caben. O sigui, això, qui creix de les 50 a 60? Barcelona. Qui creix del 60 al 80? Hospitalet, Cornellà, Santa Coloma, Badalona...
Al voltant, sí.
Qui ha de créixer ara? Pues, ja tirem cap a Viladecans i tirem cap al Vallès. La taca d'oli, perquè tenim a la muntanya darrere, al mar davant, i això no és Madrid. Això no és Madrid ni d'una manera ni de l'altra. Ja. Ni tenim el poder de Madrid, ni tenim les condicions físiques que tenen aquells. Aquells és una altra història. Deixem-los de part.
I a vostè em deia que li sembla que ara hi ha voluntat política per fer això.
Em sembla voluntat política i voluntat de gestió. Veig un governar aquest, el veig una mica més per la gestió, per sortir dels problemes que la gent té cada dia.
Però en el cas del Partit Popular i el PSOE, per exemple, a Madrid, vostè hi veu entesa possible en això?
Jo, aquest és un jardí que tinc molta opinió, però si em permet me la guardaré.
D'acord.
He vingut a parlar d'habitatge, tinc molta tendència a contestar-li, però penso que ens equivocaríem.
Molt bé. Deixem que expliqui una mica també als nostres oients la seva història. Vostè va néixer al 45, a Urgell.
Jo soc del 45, si faré 80 anys al juliol, sí.
Qui eren els seus pares?
El meu pare era un petit fabricant d'oli al meu poble, que tenia una fàbrica que hi havia dos treballadors, perquè ens entenguem, per veure el volum. I la fàbrica de sota casa meva. Jo he nascut en un molí. Jo sé el que és fer oli, perquè vaig néixer en un molí.
I de la seva infantesa, quins records en té?
Meravellosa. Meravellosa, nostàlgic. O sigui, no enyoro res. Enyoro la família, enyoro els amics, enyoro el meu poble. Jo sóc molt del meu poble. Jo sóc d'un poble que es diu Belianes. I està a vora, per situar-nos entre Tàrrega i Vallbona de les Monges. El Lluís Foix, que el deu conèixer suficient,
sí,
que ens escolten molta gent, anava a escola amb mi. Ell és una mica més gran que jo, no gaire, i anàvem a escola amb el Dat, els dos. Gran record. Record de penúria, de misèria, d'anar apedaçats, de passucat amb oli, de passucat amb vi, d'aquella Catalunya... que no l'hem de repetir, hem millorat molt. Estem a la mar de bé, però per mi no està. Jo sóc molt d'aquest país i molt del meu poble. Jo tinc el despatx de Barcelona a la plaça de Belianes, que és el meu poble. Això és per nota, eh?
Això, home, sí. Això està buscat, eh?
Això està buscat, sí.
I aleshores, vostè com va aprendre a fer d'empresari?
Vaig venir l'any 64 a Barcelona a treballar amb una empresa que tenia un càmping i feien una petita cosa immobiliària. Me'n va agradar. Tenia 18 anys i em vaig independitzar als 25-26. I vaig aprendre l'ofici allí, al taulell de la botiga aquella, que era aquella petita empresa que havia... El despatx eren 5 persones, jo era un dels 5, era molt petit, allò. Després van ser 10 o 12. I m'he apuntat pel meu compte. Ara, treballant nit i dia, i per cert, que ara la gent no sap ni el que és, tota aquesta canalla, que per mi tots els que tenen menys de 40 anys és canalla, és que no saben ni el que és la mili. Jo vaig fer la mili, eh? A mi em van fumar 18 mesos de la meva vida, els papelàvem com podíem, quan a casa meva es menjaven dificultats. Si jo no treballava, no n'hi havia, no arribava. La meva mare pobra no hi arribava. O sigui, això ja ho hem viscut. I a casa, aquest també és motiu d'una altra xerrada llarga, ni calefacció, ni aigua calenta. Al meu poble no es dutxava ningú des del mes d'octubre fins al mes de maig, no es dutxava ningú, perquè no hi havia aigua calenta.
Com?
Que no hi havia aigua calenta.
I
no hi
havia... Des d'octubre al mes de maig?
Clar, perquè veniu al meu poble, que cada dia hi ha boira, estem a -2 o -3. A l'hivern, sense aigua calenta i sense cap tipus de calefacció. Ara aquí es dutxa. I això ho he viscut jo. Jo recordo una palangana el diumenge al dematí, que el meu pare rentava els peus a la palangana. I després d'envellir jo, i després l'altre, mon germà. Venim d'aquí. I em miro, si poso el retrovisor, em fa molta il·lusió el que hem fet d'aquest país... D'aquell blanc i negre, que alguns com jo l'han viscut, i són uns quants, fins avui han fet meravelles entre uns i els altres. L'adelanto d'aquest país, mare de Déu senyor, nosaltres amb el Lluís Foix anàvem a escola i portàvem un tronc perquè cremés l'estufa, perquè si no n'hi havia calefacció. Aire condicionat, dues finestres estupendes que feien corrent d'un cantó cap a l'altre. I si no hi havia aire, doncs no hi havia aire condicionat. I repartir la llet dels americans, que ens enviaven un llet en pols i el senyor mestre posava una olla amb aigua i passàvem tots amb un gotet, que avui li diem plàstica, llavors li diem plexiglas, que ens posessin uns polvos d'aquells i l'aigua calenta, i si algú era una mica més ric, tenia un pot de Colacao al pupitre.
Ara, per tant, això... no va tenir una vida d'accés, ni molt menys. Vull dir que vostè va començar amb una sabata i una espardenya.
Jo vaig fer el batxillerat 5è, 6è i preu a la mili.
Sí.
Mentre estava a l'oficina d'aquí dalt del... Això que li diuen Jaén 25 d'infanteria, que llavors li diem X5 Castillo, o Disneylandia, això d'aquí dalt, pues, amb un racó jo vaig fer 5è, 6è i preu.
I el món de la construcció, quan entra en contacte vostè?
Allà on vaig anar a treballar, feien petites coses.
Si em deixi, la Ballena Alegre, no? Vostè
sí, 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 però hi havia un departament que de construcció que feien les ampliacions de petits pobles com Viladecans, Gavà o el mateix Castelldefels. I això del 47, de l'autobús, magnífica pel·lícula, per cert,
sí,
ja ho he viscut, la gent venia a comprar una parcel·la, tota aquesta gent que va venir de fora, que acostumats, i ara seré una mica demagògic, acostumats a que el senyor Marquès o l'encarregat els anés a buscar al dematí per portar-los a treballar, a tu sí o no, eren pobres de solemnitat, venen aquí, tenen feina i són, es converteixen en propietaris. Es fan una casa o es compren un pis. Ara ho volem canviar el lloguer. Un altre discurs d'un altre dia, el dia que vulgueu. Mm. Però sí, hem convertit aquest país en propietaris. De Mossos han passat a amos. Jo he venut pisos i pisos i pisos a gent amb una il·lusió, però no perdem més. Fèiem parcel·les. Una parcel·la feia 5-6 metres de façana, 25-30 metres de fondo, això són 150 metres més o menys de les parcel·les, per fer una casa de planta baixa i pis o planta baixa i dos, pagaven 35 pessetes del PAM, com que això és antidiluvià, un metre quadrat té 26,468 PAMs.
Caram.
Sí. 35, valia 150.000 pessetes, pagaven 30% d'entrada, que són 45, i el resto amb lletres a 3 anys. Però durant 64, 65, 66...
A 3 anys.
A 3 anys. Llavors, el que no podia se li renovava. Però tothom podia, perquè ella treballava tothom. A mi m'ho convidava a mi, oye, ¿por qué no vienes el domingo? Te invitamos a desayunar. Jo hi havia anat més d'una vegada. Recordo una il·lusió, aquella gent... Estava el papa, el pare, la mare, la tieta, el padrí, tothom estava allà treballant amb un amic que els ajudava i es feia en casa seva. L'autoconstrucció, el 47. La de la pel·lícula del 47. Jo ho he vist en vivo i en directo.
Clar, per tant, vostè va contribuir a transformar el Baix Llobregat.
Molt, molt. Nosaltres portem... Nosaltres ja he urbanitzat centes i centes i centes d'hectàrees en barris sencers. Sí.
Però també Sant Cugat, Sitges.
Sí, sí, sí.
Més enllà també del Baix Llobregat,
sí,
no?
Sí, Tarragona i Reus, i sí, sí, sí. Hem treballat molt. A veure, aquest país l'hem fet entre tots. I no volia anar-me'n sense dir alguna cosa. Jo que tothom sap que sóc allò que en dic un vell convergent de Convergència, sí, sí. La meva filosofia és aquesta.
Dels antics.
Dels antics. Però sóc un gran sociovergent. La feina que han fet els socialistes del Baix Llobregat és de llibre. Ells podem posar les crítiques que voleu, el que he vist allò, l'any 65-70, i ho veu avui, per no creure-s'ho. Ho han fet ells amb tots, ho han fet tots. Però ells també. I la meva felicitació pública avui que tinc un micro aquí davant. Sí, sí. A més, ho he escrit. Ho han fet entre tots. Avui parlem entre tots, però fer no en fem tantes. No en fem tantes. I com que ja he dit els orígens una mica, també puc dir que ara és que no fem coses. En aquella època de l'any 60 al 80, hi havia una cosa que se'n dia l'obra sindical de l'Hogar, que de l'Estat espanyol, el Ministeri de la Vivienda, que van fer coses. Les cases barates. Hi ha cases barates a Targa, a Mollerussa, a Figueres, a Reus, hi ha cases barates.
Sí, no.
I aquí mateix, ara es fa 50 anys de Ciutat Badia. Allà se van fer 5 o 6.000 habitatges. Se'n va preocupar de fer l'Estat. No s'ha repetit. Es va fer alguna cosa amb Convergència arreglant-lo de Sant Cosme, el de... Es va fer alguna cosa. Però han fet poca cosa. Hem de treballar més, hem de parlar menys i ens hem de posar. Un altre dia, si voleu, podem parlar del que acabo de dir. Sí, fa falta. Quantes hem de fer? On les hem de fer? Qui les ha de pagar?
Sí, sí, sí.
Però després ens hem de posar d'acord. El drama serà posar-nos d'acord. Cada alcalde, cada ajuntament es considera propietari i amo del seu territori. I pensa en el seu territori. Aquest és un problema que tenim de país. A Catalunya tenim un problema, sobretot, centrat a l'àrea metropolitana. A Lleida no és tan important, i a Girona tampoc.
Vostè enyora Jordi Pujol?
Intentaria posar-me cap jardí. Va quedar molt decebut amb el que va passar. Ja va quedar molt decebut. Però jo penso que la història el posarà al seu puesto. Quan oblidem la història aquesta, que tots sabem de què estic dient, va fer una gran feina per aquest país. Va fer una gran feina, l'enyoro. Sí. Sí. Amb tots els ets-juts, amb totes les pegues i amb tots els defectes que tothom té. També. I enyoro... Bueno, no, a veure, ara està bé, però vam tenir un gran alcalde que era el Margall, perquè ens entenguem.
També era una època en què hi havia Núñez, per exemple, a l'habitatge.
Si vol, sí.
Si vol,
vinga, va, som-hi. He sentit repetidament lo del Job Lluís Núñez, amb qui jo m'hi discutia sovint, perquè no opinàvem sempre el mateix. Però des d'aquí, si portes barretina, em trec la barretina, em la trec, en homenatge amb el Job Lluís Núñez. Us diré una cosa. Si avui busco un pis de segona mà a l'Eixample, d'aquests dels 70-80, i agafem dos edificis, de costat un de l'altre, l'edifici Núñez val una mica més que l'altre al mercat. Està més ben fet. a partir dels arquitectes diuen que han descobert les, que ha desfet els xafrans, que no sé què. No, l'urbanisme no el feia el Núñez, el feia l'Ajuntament de Barcelona. Els promotors no fem, fem l'urbanisme que ens, de, que ens diu l'administració pública que tenim que fer. Nosaltres no aprovem res, ho han d'aprovar els ajuntaments, tant ara com 50 anys enrere. La porqueria aquesta de les d'això, de les remontes de Barcelona a l'Eixample, que hi ha cada, cada desastre, això ho ha fet un arquitecte i ho ha autoritzat l'Ajuntament. I el promotor ha fet el que li han deixat fer. Això és evident. I a Barcelona, l'Eixample, edificis que ara assenyalaria, que no lliguen amb l'Eixample ni, ni amb pegamento i medio, però resulta que els han fet uns arquitectes i autoritzat l'Ajuntament. A veure, el ben fet, entre tots, i el mal fet, també.
Ja. Clar, vostè, al final, vostè i tota aquesta gent que ara estàvem explicant va fer créixer el sector immobiliari a Catalunya. Estem parlant de grans empreses immobiliàries que al final han xocat i han vist com també tot això ha anat evolucionant molt. És a dir, que ara mateix les immobiliàries que dominen, per exemple, a Barcelona, són unes altres, fins i tot són estrangeres.
Miri, l'any 80-90 fèiem 50-60.000 habitatges. Catalunya. En fem 15. Això ho diu tot. De tots aquells... Quan hi havia... No hi ha tanta falta d'habitatge per la gent que té recursos econòmics. Hosta, si jo vaig al Prat, per exemple, que si estem treballant al Prat, que hi ha 70.000 persones, el Prat avui es menja 110, 120, 130 habitatges cada any, d'aquests que no siguin de protecció oficial. Fa 20 anys se menjava 400. El ràtio per població, hi havia més consum. Hi ha menys demanda d'aquesta que en diríem, amb moltes cometes, normal. Ho dic normal amb el millor dels sentits. Llavors, ara hi ha una gran necessitat de gent que no hi arriba. La gent que no hi arriba no pot pagar. Fem una cosa, agafem un pis. Què val un pis normal de 3 dormitoris, amb un menjador cuina que tingui el menjador 20 metres i la cuina 10 i 3 dormitoris, un bany, una seu, el que fem ara. El Prat a mi em costa 270-280.000 euros fer-lo. Mm. L'administració pública, si ho vol fer l'administració pública, expropiant el terreny, urbanitzant aquest terreny, fer l'edifici, fer el pis, li costarà 200... En plaça pàrquing, 215-220. Mm. La gent, aquesta gent de la que parlo, que no ha vinguda, no té aquests diners. Si amb aquests 215-220 li apliquem un 3,5%, un 4%, per moure'ns de cost financer i tot això... val 8 o 900 euros. I si ho fa sense benefici de cap tipus, al mínim, 8 o 900 euros perquè pagui tothom. I tots sabem que amb aquesta gent...
Al mes, vol dir, sí.
Al mes.
Sí.
Amb tota aquesta gent sabem que no li podem demanar un promig de 900 euros perquè no hi arriben. Llavors hem d'acudir tots, hem de fer enginyeria financera. Hi han solucions. Ara, ens costarà sempre uns dinerets.
Felip Massot, ha estat un plaer, de veritat. Moltes gràcies per acompanyar-nos. En seguirem parlant d'habitatge, per tant, ja un altre dia, si de cas, el convidarem per parlar del lloguer, que és un dels temes també importants que tenim sobre la taula.
Convideu-me com vulgueu, que vindrem molt de gust.
Un plaer, de veritat. Moltes gràcies.
Igualment, gràcies. Bon dia.
De seguida, Nando Joan amb nosaltres, però abans, a aquesta hora, donem veu a una bona causa. Avui, en nom de la Fundació Pere Terré, saludem el dibuixant Pilarín Vallès. Pilarín, bon dia.
Bon dia, Ricard. Avui et vull explicar que aquest any 2.800 nens i nenes en situació vulnerable també han pogut tenir regals de Reis gràcies a la campanya Transforma el seu Nadal de la Fundació Pere Terrés. Per moltes famílies, les festes de Nadal són un període molt complicat. Algunes ni tan sols poden cobrir les seves necessitats més bàsiques i comprar regals pels seus infants és tot un luxe. Per això, la Fundació, amb la col·laboració de moltes persones i empreses, ha distribuït entre aquests infants jocs, joguines i material educatiu. Així han pogut gaudir també de la il·lusió d'aquestes dates i han pogut viure un trosset de Nadal.
Fundació Pere Terrés. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ai, Paloma, veig un petit raig de sol i m'agafa un mono de vaques.
Mono de vaques?
No, aquelles no, aquestes.
Ai, doncs jo les vaig reservar molt com viatges, que és supercòmode i fàcil.
Més de 50 anys i milions de viatgers fan que sapiguem quines vaques necessites. Elimina el mono de vaques amb 1.000 euros de descompte com a màxim per reserva. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 25 de gener. Descobriràs tots els nostres graus i podràs conèixer els nostres alumnes que són experts en tecnologia, emprenedors i en visió internacional.
Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you. Només a Capravo, marcapropistes, estalviadors i marquistes. Fans del tomàquet triturat bàsic de 800 grams per 98 cèntims o del sabó per rentar plats a mà, Berteroski de 600 mil·lilitres per 1 euro amb 10 cèntims.
Estalviadors i marquistes, només a Capravo, marcapropistes.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Maravilla't al Japó, Nova York, Egipte, l'Índia, amb fins a 500 euros de regal al Corte Inglés i amb fins a un 10% de descompte. Consulta en les condicions. Reserva el teu gran viatge de tour mundial amb viatges al Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías?
Catalunya Ràdio. A la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Rebem l'actor i cantant Boye, que acaba de versionar Lo siento mi amor, de Rocío Jurado.
Senyora Jurado, li ha agradat?
Que horrorós.
També ens trobarem la gran Chabela.
Nos hacemos unos tequila, pues.
I potser tindrem algun anunci.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'n les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio.
Tàpies variades. Qué gustito, qué placer.
Passen 2 minuts de 3:15, matí de Catalunya Ràdio. És dijous, toca parlar de cuina. Nando Jubany, bon dia.
Bon dia, què tal?
Com estàs? Com ha anat això?
Ha anat molt bé, ha anat molt bé. No he cuinat tant com cuino normalment, he cuinat menys, he donat més gas.
S'anava a dir, perquè acabes de tornar al Dakar, encara no havíem parlat. T'ho has passat bé?
M'ho he passat bé estones bones, estones no tan bones, estones nerviós, de tot. Es passa de tot, el de carn.
Sí, i les no tan bones són de tensió, són de por?
Són de por, de tensió, d'estrellar-te, de no estar a l'alçada, de por de no acabar. Com que també estàs moltes hores de rumiar... Què collons estàs fent allà? També, això també té... Perdona, però també passes estones i dius, què hi faig jo aquí? Què hi faig aquí?
I té resposta a la pregunta aquesta o no? Què hi feies allà?
No, és que és curiós perquè després tens ganes de tornar-hi. Això és que som una mica massoques. La gent som massoques.
Mm. Quan vas tornar?
Vaig tornar diumenge al dematí. Diumenge al dematí estava al Prat.
Sí, ara, després d'aquests dies, és quan ja t'entra la nostàlgia, no? És a dir, un cop has dormit una mica bé i tot això, penses, ai, l'any que ve tornarem, potser...
Sí, quan vaig arribar, t'haig de dir que el primer dia em vaig sentir una mica que no et tracten gaire bé allà. El tema del menjar està fotut, tracten el no competència, són, diguem-ne, que els organitzadors, ASO, no tenen gaire, diguem-ne, no tenen competència. És com si jo només tingués... L'únic restaurant que hi hagués fos el meu.
Yeah.
I que passés dels clients, que són els més importants, no? I allà passen molt dels clients, no? I no estava gaire bé perquè vam quedar segons de la meva categoria i no vam fer podi i estava enfadat. Quan vaig tornar estava enfadat. Ara, després de la repercussió que m'heu fet tots, del rebiment, el que em vaig trobar quan vaig arribar, que em vaig trobar més de 100 amics al Prat, que vam anar a dinar, que ens vam passar increïble, que tinc els meus fills contents, l'equip content, tots estan contents, doncs ho veig més fàcil de tornar. Sí.
Perquè ara parlaves del menjar. Com funciona això del menjar quan fas el Dakar? Això hi ha un proveïdor, pel que dius?
Exacte, aquí hi ha un càtering. Aquest any el càtering era Crayon, que era un... Havien canviat, i ara l'empresa de càtering era d'allà, d'Aràbia Saudí. Era una empresa molt gran, però ho van canviar per eren sponsors del Dakar. O sigui, jo crec que aquesta és la manera que no va bé, no? Jo quan haig de fer una cosa amb sponsors, que ja ho he fet, i haig de donar el menjar a canvi de res o a canvi de no cèntims, no ho fas tan bé com quan et paguen la feina, no? I jo crec que el que es havia de menjar allà, havien de menjar cada dia allà, era molt, molt avorrit, eh? Perquè era molt justet, per dir-ho d'una manera... Per dir-ho suaument.
Per dir-ho suau, eh? Però tu vas cuinar en algun moment, no?
Sí, nosaltres portem una autocaravana que ens deixa autosuministres Vic, que són de la família, i ens deixa una autocaravana que portem una casa amb restaurant. Era el bar-restaurant de gairebé tots els pilots catalans, que ens venien cada dia allà a fer el vermut. Ens vam portar una bodega plena de llaunes de barbaretxos, de vermut, de patates fregides, d'anxoves, de tonyina... I nosaltres, quan arribava, tenia un meu amic que es diu Xavi Pedrós, que és el que em feia de cuiner, que ja un dia ens va fer fideus a la cassola, l'altre dia macarrons, l'altre dia vam fer arròs, l'altre dia bullíem patates amb un reget d'oli, l'altre dia una mica de verdura, una mica d'amanida... I nosaltres menjàvem com senyors. Nosaltres menjàvem jugant.
Sí, perquè el teu Instagram ho hem vist, eh? Això de l'arròs ho hem vist. Un senyor arròs, a més, eh? Ben gros.
Sí, bueno, aquí va ser l'etapa de descans, que ja ho vaig fer quan vaig córrer en moto l'any 18, a la Paz, vaig fer una paella per 100 persones, i aquest cop vaig fer una paella per 100 persones, perquè s'hi apunta tothom, saps? El dia de descans comencen a sortir gent allà, que no surten de sota les pedres, o de sota la sorra. Allà de sota la sorra, perquè de pedres no n'hi havia gaire. I surten de tot arreu. I se'ls vaig fer també 100, i vaig fer una paella per 30, que eren tots els mecànics de l'equip, tota la gent de l'equip, el físio, la gent que ens cuida, que també és una manera de correspondre amb el que sabem fer, perquè aquests de l'equip són francesos, deien, aquest és cuiner. I deien, no, aquest no és cuiner, aquest és pilot. No, aquest tio es dedica a fer macarrons.
Les dues coses.
Està molt bé.
Però llavors portaves, pel que dius, portaves ingredients, els estris de cuina, ho portàveu tot vosaltres, eh?
Ho portàvem tota l'autocaravana. L'autocaravana va sortir de Barcelona fa un mes abans, i ja hi teníem tot. Hi teníem el paellero, la bombona butano, tot, gabinets, tallants, tot, tot. Home, jo em dedico a fer càterings, és el meu, vaig fer una llista, vaig carregar tot, com si anés a fer el càtering del Dakar.
I d'àpats, com funciona? És a dir, hi ha un esmorzar, un dinar, un sopar?
Sí, allà està obert, a les 24 hores està obert, perquè els mecànics treballen a la nit i poden anar a sopar a les 4 del matí, és a dir, donen menjar a les 24 hores. La nostra furgoneta tancàvem unes quantes hores, la nostra. Però menjàvem tot el dia, també. La veritat és que sí, que la veritat és que t'has de cuidar una mica aquests dies i has de vigilar què menges, perquè si no pots fotre un pet.
Clar. No, pensava això, eh? Perquè, per exemple, amb els ciclistes ho han explicat moltes vegades, que ha de ser una cosa molt, amb molt hidrat de carboni, perquè es gasta molta energia. Amb una competició com aquesta, potser no tant, però déu-n'hi-do, també ha de ser així, no?
Sí, bueno, aquí jo crec que separaria el que és els motos dels cotxes.
Anava a demanar-te això, també, sí, si hi ha alguna diferència.
Clar, la carrera de les motos és molt física, valent, és molt física, i també et diria que hi ha diverses curses aquí. Hi ha la cursa dels que van a davant i els que van a guanyar dels professionals, o tres curses, o quatre curses, hi ha els que, com jo, que som aficionats i ens va bé la cursa i tardem poques hores, i després hi ha els que surten a darrere de tot, que se'ls fa de nit cada dia i que allò és etern, no? Clar. És clar, jo crec que aquí hi ha diverses, no? És, jo diria que les motos s'han de cuidar molt més, sobretot la part de recuperació. Quan arribem als recuperadors, que prenem és per recuperar. No recuperes amb un... Bueno, també recuperes, eh? Però recuperes l'ànima amb uns barbaretxos, amb salsa espinaler i patatones. I una cerveseta també és el que va més bé pel cap, perquè el cap és el que es cansa més, no? Però després t'has de prendre un recuperador doncs amb carbohidrats, i després has de beure molt, sobretot has de beure molt amb electrolits, amb recuperadors d'aigua, no? Que beguis tota la nit, valen, perquè l'any demà tornis a estar a punt.
Perquè quan dius recuperadors, és un producte concret, específic, pensat per això.
Sí, 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 ja es diu recuperadors, valen que hi ha proteïna, ens prenem molta proteïna. Jo no me'n prenc, perquè ja em prenc sempre de proteïna, però m'agrada més a base d'entrecots, la proteïna. Però els que no es foten entrecots ho fan amb proteïna perquè necessitem més proteïna que la que ingerim, en gastem més, no? És tu, abans d'anar a entrenar, quan estàs entrenant, o abans de la carrera, et prens proteïna al dematí abans de sortir. Jo preferiria menjar-me una bona truita amb una mica de pernilet, de vaca, dèiem que era de vaca, perquè si no ja ens quedàvem a la presó, i jo preferiria una altra cosa, però bueno, fem proteïna al dematí i quan entrem, recuperador. Yeah. Vale? Això també va molt bé, i beure aigua amb electrolits, amb coses que et va bé perquè després tornis a fer un pipinet i el cos se't recuperi. A part que després tenim el físio, que ens va molt bé perquè ens estira l'esquena, perquè aquí, quan anem amb cotxe, el que ens fa molt mal és l'esquena, les cervicals, les muñeques, i que tu et facin una mica de fregues, està molt bé.
Ara que deies, quan a les etapes del cotxe, que són molt llargues, tu tenies provisions dins del cotxe, oi? Durant l'etapa?
Sí. Després portem barretes, portem gels, portem tota mena de dàtils. Vale? Jo aquí tinc la sort que vaig fer ja l'any 18, amb el meu nutricionista, és a dir, vam fer una marca que es diu Matchmore, que és ideal per fer aquestes curses llargues, és a dir, és com una pasta a la gominola, són com codonyat, com si ens menjéssim trossets de codonyat, però són petitets i van més bé de repartir que el codonyat natural, i no té fructosa, i després em pots prendre, que té molt poca fructosa, i després tu pots prendre cada dia aquestes curses llargues, sigui el Dakar, o sigui que te'n vas a fer el Camino de Santiago amb unes amigues. Entonces pots endur això i em pots anar prenent, perquè això enriqueixes amb sucre, poca fructosa, i això va molt bé perquè si tu no vas prenent menjar durant tot el Dakar, ni bevent, arriba un moment que al cap de 5-6 hores el cap no pensa, comença a fallar una mica tot, i és quan fas una croqueta d'aquestes mundials.
I aquestes barretes deies que les havies fet tu?
Sí, aquestes barretes, jo, després de provar tot el que hi ha al mercat, saps, em vaig trobar que tot portava, quan llegies les E's, sobretot, tot era molt dolent. I sobretot de gust, diguem-ne, gastronòmicament, eren molt dolentes, no? Aquí hi ha un mercat, saps? Sí. I vaig fer unes barretes que siguin bones, naturals, molt naturals, unes etiquetes molt netes, sense cap additiu, sense cap E. També gent que s'hi dedica professional també són unes tipus de barretes i un tipus de gominoles que no porten magnesi, que no porten moltes coses que a vegades ho volen, sobretot els ciclistes aquests que parlaves.
Sí.
Clar, ells necessiten molt, perquè jo crec que no hi ha un esport
més
que
creguin
tant com els ciclistes, el més bèstia que hi ha al ciclisme, no? Jo crec que el Dakar amb cotxe no és el mateix. És a dir, no hi ha un tema de suar gaire. A més, vam tenir un Dakar que no va ser calorós, I tampoc cremem tant. Clar. És una cosa més de mantenir el cervell que estigui 100%, que beguis molta aigua, encara que després et feguis el pipí sobre. També portava bolquers,
Ah, sí?
Sí. També portes bolquers perquè no tens temps de parar a fer el riu. Que estàs mitja hora per adelantar un tio de davant que et fot pols i després pares a pixar. No, anem bé.
Està ben vist. Només una cosa, és que ara parlaves de les barretes aquestes que no eren gaire bones i deies, és un tema de es. Què vols dir, això de les es? Què són?
Bueno, de tot el que és posar tan es que siguin saboritzants, és a dir, que no ve de producte natural, saps? Com coses com que a vegades es fan servir sucres que no són prou bons, o es fan servir greixos que no són prou bons, i jo vaig optar per fer una barreta neta i una gominola neta, saps? Com si fes un codonyat per menjar-me a la casa amb formatge. Saps? És el que nosaltres hi posem, tres tipus de sucre, perquè aguanti més, però en pots prendre molt, en pots prendre per anar a fer una Titan Desert, per anar a caminar, per anar a pujar al Montserrat, o la tarda donar al teu fill, perquè el troba bo, perquè després de tot el dia del col·le se'n vagi a entrenar a futbol. Saps? Al final és una barreta que no té res, com si et mengessis un torró de sucre.
Clar.
Saps?
És a dir, allò, un xute de sucre per tirar endavant.
un xuter de sucre per una mica més de vitamina per acabar. Mm. Ah, exactament. Mm. Però no fa miracles, eh?
No.
Miracles a Lourdes. Miracles a Lourdes. Clar, hi ha gent que em diu... Hi ha gent que em diu... Escolta'm, vaig comprar aquestes teves gominoles i vaig anar 3 hores en bici, em vaig prendre 3. Mm. Dic, no, home, te n'has de prendre 5 cada hora. Ah. És a dir, això és com el que fa comprar un Viagra i el llepa i el posa a la tauleta de nit per l'any demà. Res, això no va bé, eh? Bueno, aquest no venia al cas, ara.
No, 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 però escolta, avui tenim un dia molt així, amb metàfores molt eròtico-festives. Portem un matí una mica especialet, Nando.
Ah, sí?
Vull dir que sí, no ets el primer.
Bueno, em sap greu, eh?
No,
greu,
no, contrari. Escolta, molt contents de parlar amb tu. Has pogut descansar molt, ja estàs del tot recuperat?
No, mira, he tornat a tope, em sap greu.
Yeah. Em sap greu. Això passa per no parar mai. Vull dir, clar,
no, he tornat, he seguit entrenant igualment a les 6 del matí, em llevo a entrenar, feia la meva rutina de cada dia, i he tornat a tope. Ara he de vigilar d'agafar-me algun dia per
això
mi,
perquè
si no, que no peti tot.
Exacte.
Hem de vigilar, perquè aquest meu cap no para mai i tenim un problema amb això.
Reposa, Nando.
Però bueno, el pròxim dia us explicaré més de cuina, eh? M'ha agradat explicar-vos el que prenem
allà. Tenim moltes ganes, sí. El pròxim dia ja reprenem la rutina, però en teníem moltes ganes de parlar amb tu del Dakar.
Jo els que m'han seguit a les meves xarxes socials, ja ho han vist que jo els hi deia... Clar, jo menjava quin cacau cada dia, la Nutella que fan jo, feia la truiteta i anava penjant, saps? I la gent em deia, per l'Instagram ens deien, hòstia, però t'engreixaràs? Dic, és que jo he vingut a donar gas, no he vingut a primar-me aquí. I es va seguir la frase del Dakar.
Nando, moltíssimes gràcies, abraçada forta.
Molt agraït i moltes gràcies per seguir-me i donar-me aquest escalf que el necessitava.
Abraçada forta.